Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Arnau Tordera, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Com estàs?
Home, prou bé, prou bé. Aquí celebrant aquesta diada.
Efectivament, ha penjat a les xarxes l'Arnau Tordera. Un dia pel fax de TV3 va fer la versió... Va fer una versió del Cant dels Segadors, que recomano molt revisar-la per l'Arnau Tordera. Però avui, el secret de l'èxit no va del Cant dels Segadors, però sí que té molt a veure, no només amb la diada, sinó amb aquest país petit i meravellós que és Catalunya.
Oh, i tant, en efecte. Jordi, Catalunya, de fet, és amb molta probabilitat el país del món que ha tingut més himnes al llarg de la seva història. I no em refereixo al fet que un himne n'hagi substituït a un altre, sinó que moltes peces musicals han esdevingut símbols de cohesió i d'identitat de manera simultània. Avui podríem analitzar, com deies, alguna altra peça, la Santa Espina, Juny, els mateixos Segadors o el Virolai, com a himnes de Catalunya, però coneixerem una mica millor un dels que té més interès musical. Ens endinsem en aquesta peça coral anomenada El Cant de la Senyera. De fet, és una de les peces més antigues que hem analitzat mai el secret de l'èxit, ja que el mes vinent celebrarà 127 anys de la seva estrena, que va ser justament al monestir de Montserrat. És també una obra especial perquè està escrita estrictament per a cor mixt. Això vol dir que és interpretada només per veus femenines i masculines i no hi ha cap instrument que les acompanyi. En aquest sentit, podríem dir que les veus mateixes fan les funcions que habitualment associem als instruments. Completen l'harmonia, el ritme i l'acompanyament de la música. Per tant, avui només hi tindrem veus, i és del tot normal, perquè abans de convertir-se en una peça que es vincula a un sentiment més ampli de la catalanitat, el Cant de la Senyera estava lligada específicament a l'Orfeó català, la societat coral que Lluís Millet, Amadeu Vives i Aureli Capmany van fundar l'any 1891 i que encara avui continua en plena forma. Però lamento dir-vos que si algú es pensava que aquesta peça estava dedicada a la senyera catalana, és a dir, a la bandera de les quatre barres, està completament equivocat.
Oh.
Amb el pas dels anys, algunes paraules perden matisos, agafen altres significats o acaben reduint l'extensió d'allò que designen. Amb la paraula senyera ha passat alguna cosa similar. Avui tendim a anomenar senyera estrictament a la bandera de les quatre barres, en efecte, però històricament era un terme més genèric. Una senyera era un estandard, una ensenya, que s'associava a algun tipus de corporació. I podia ser d'àmbits prou diversos, una corporació religiosa, militar o, com en aquest cas, artística. I és que després de 5 anys d'activitat, el 1896, l'Orfeó català va decidir que havia d'elaborar una senyera, un estandard que pogués lluir a les seves actuacions i que unifiqués el sentiment de pertinença dels seus membres cap a aquell símbol. L'arquitecte Antoni Gallissà va ser l'encarregat de fer-ne el disseny que, com molts elements iconogràfics de la Renaixença, s'inspirava en l'estètica medieval. El dibuix que va elaborar sí que hi apareix un escut amb les quatre barres, però hi ha altres objectes diversos on hi destaca especialment una lira vinculada a Orfeu, la figura mitològica associada a la música. Un cop confeccionada la senyera, és a dir, aquell estendard, amb l'ajuda de diversos membres de l'Orfeó que van cosir-la a mà, només faltava un pas essencial a l'època, anar-la a beneir a Montserrat. L'11 d'octubre de l'any 1896, l'Orfeó català, amb la seva flamant nova senyera, va pujar fins al monestir de Montserrat, on Josep Morgades, el bisbe de Vic, va portar a terme la benedicció d'aquell objecte que des d'aquell mateix moment estaria dotat d'una aura mística fascinant. Va ser justament en el marc d'aquella celebració litúrgica on es va interpretar per primera vegada una peça coral escrita amb l'única voluntat de retre homenatge a la senyera en qüestió. I aquí sí que parlem del Cant de la Senyera. La peça es va estrenar a Montserrat al costat d'altres obres eminentment corals interpretada, òbviament, per l'Orfeó català. La lletra era obra del poeta Joan Maragall, que havia col·laborat en altres ocasions amb l'Orfeó, i la composició musical va córrer a càrrec de Lluís Millet, que en aquells moments era el director del cor.
Au, company, que n'arribem-me ensenyar.
La peça, doncs, es va crear per homenatjar aquell nou estendard que unificava el sentiment de pertinença dels cantaires i que simbolitzava totes les virtuts que volien preservar: l'excel·lència artística de la música per una banda i la catalanitat per l'altra. Si ens fixem en els versos de Maragall, veiem clarament que fa referència a això. La tornada, que és la part més coneguda i cantable de l'obra, diu així: al damunt dels nostres cants aixequem una senyera. No és la bandera catalana, és l'estendard de l'Orfeó català, aquell que els empodera com a cor. I continua: que ens farà més triomfants, talment com si aquell objecte dotés el cor d'un poder sobrenatural per reeixir en els seus propòsits musicals i humans. Amb el temps, la vinculació de la peça amb aquella senyera de l'Orfeó català s'ha anat diluint, al marge de la gent que ho sap i que està relacionada amb el cor o els estudiosos de la matèria. I avui gairebé tothom associa a aquesta peça el cant de la senyera amb la senyera catalana. Sigui com sigui, m'atreviria a dir que els autors no els hauria pas molestat gens, sinó ben al contrari. Com us deia abans, la peça és estrictament coral, és a dir, que no incorpora instruments i són les veus les que elaboren les melodies, els contracants i l'acompanyament de l'obra. Si la lletra homenatjava la senyera de l'Orfeó, la música de l'obra és també un homenatge, però en aquest cas a l'escriptura per a cor mixt. A les diverses parts de la peça tindrem ocasió de sentir-hi tècniques compositives ben diverses. A la tornada, que sona més imponent i grandiloquent, hi tindrem el cant homofònic del cor, on totes les veus es mouen de la mateixa manera a nivell rítmic i cadascuna d'elles completa l'harmonia general. És com una espècie de bloc musical fet només amb les veus. Més endavant també hi haurà espai per alguna insinuació contrapuntística on les veus masculines i les femenines establiran un petit diàleg aprofitant el timbre de cadascuna i, finalment, fins i tot hi haurà espai per un moment de melodia acompanyada. I us pregunteu, i qui acompanyar, a qui acompanyarà la melodia? Doncs les mateixes veus. És a dir, les veus femenines cantaran una melodia a dues veus i les masculines, més subtilment, cantaran un acompanyament en segon terme. Quan després fem la retransmissió de la peça, ho veureu ben clar. L'obra va entusiasmar i va convertir-se ràpidament en una icona musical del catalanisme que durant molts anys va competir, i abans ho dèiem, amb els Segadors com a himne del país. L'any 1993, però, es va oficialitzar la música dels Segadors com a himne nacional i el cant de la senyera va quedar fora d'aquesta oficialitat. Malgrat això, són diverses les veus que l'han defensat, tant per la seva vàlua musical com pel fet que no remeti a una qüestió bèl·lica, a una guerra en definitiva. El que no sé és si la gent que l'ha defensat com a himne nacional sap que aquest cant es va estrenar en definitiva com a himne d'una agrupació coral. I sentim una versió molt antiga, probablement l'enregistrament més antic que es conserva, és d'inici del segle passat i el va enregistrar l'Orfeó català, per descomptat. Durant el franquisme va ser una d'aquelles peces prohibides, igual que la Santa Espina o els Segadors, si bé cert que en els darrers anys del franquisme va haver-hi algunes concessions i van permetre que es pogués tornar a interpretar sempre que no incomodés ni exaltés cap mena de sentiment patriòtic. L'any 1960 es va organitzar un concert al Palau de la Música per homenatjar el centenari del naixement del poeta Joan Maragall. I essent ell l'autor de la lletra, de l'obra en qüestió, es va considerar que seria oportú tornar a interpretar el cant de la senyera al Palau de la Música. I malgrat que inicialment es va autoritzar, com que diversos ministres franquistes hi havien d'assistir i Franco havia de ser a Barcelona per aquelles dates, finalment es va prohibir la interpretació de la peça. El concert va anar avançant amb certa normalitat fins que en un moment diversos assistents van començar a escampar papers amb la lletra del cant de la senyera i textos antifranquistes pel pati de butaques del Palau de la Música i alguns fins i tot van començar a interpretar-lo des del seu seient. Allò va comportar un rebombori notable que ha passat a la història amb el nom de «Els fets del Palau». Les investigacions dels franquistes sobre aquells fets els van conduir fins a un jove anomenat Jordi Pujol, que no era al Palau durant el concert, però que havia estat responsable d'altres actes de protesta contra el franquisme. Li van fer un consell de guerra i va acabar condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir gairebé 3. Però al marge de prohibicions i de no tenir l'empara, entre cometes, de l'oficialitat, el cant de la senyera s'ha convertit en una peça històrica representativa de l'amor i de la tradició del cant coral al país, i és que ha sobreviscut durant 127 anys fins als nostres dies. Una de les interpretacions més esperades és la que es fa anualment al concert de Sant Esteve al Palau de la Música, i és allà on es conjuguen de manera diàfana i natural els pilars sobre els quals Joan Maragall i Lluís Millet van concebre l'obra fa més d'un segle: l'estima per la catalanitat i l'estima per la música. Escoltem-la ara interpretada, òbviament, per l'Orfeó Català. Comencem amb la tornada, imponent. Totes les veus del cor sonen simultàniament poderoses i ben plenes. La senyera de la qual parlen és la senyera de l'Orfeó Català, que és la que dona força al cor. Canviem de registre. Aquí passa el mode menor i tenim un fragment relativament contrapuntístic. Fixeu-vos que diu enarborem-la, que és un verb poc utilitzat avui en dia, que vol dir alçar la bandera en qüestió. Aquí juga amb el contrast entre les veus masculines i femenines. Cadascuna d'elles lluint a la seva tessitura ideal. Continua parlant de la senyera i les veus de l'uníson generen una expectativa. Reprenem la tornada i, malgrat que la melodia principal soni igual, hi ha petites variacions en les veus interiors que doten la peça de més interès i de més riquesa musical. Ara arribarem al fragment de melodia acompanyada, força més dolç. Escoltem-lo. Per sobre, les veus femenines canten una melodia més amable i per sota les veus masculines fan un acompanyament subtil i delicat a un volum més baix. Per mirar-te, sobirana, alçarem els ulls al cel. Però per mirar aquí, doncs altre cop a la senyera. Unes notes cromàtiques i un gran ritardando per tornar altre cop al punt de partida. Aquí tenim un cop més la tornada, que ja veieu que va agafant més consistència a mesura que es va repetint. Està interpretada a un tempo majestuós i clar, hi ha una tessitura on les veus poden sonar ben plenes sense que comporti un sobreesforç vocal. I aquí tenim, anem acabant ja, aquí tenim un nou material musical, un material musical de fet que ja he exposat abans, però amb una nova lletra, amb un text diferent, que reitera exactament la mateixa idea que la senyera tota de la virtut del cant als membres del cor. Dóna veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç, dirà. Una frase que repeteix, a l'uníson, totes les veus canten la mateixa melodia, dotant-la de molta energia. I ara sí, arribem a l'última tornada, amb el tempo encara una mica més reposat, el pes de les veus sonant col·lectivament es mostra com una força imparable. L'Orfeó Català enaltint la seva senyera i també l'art del cant col·lectiu. Llarga vida al cant de la senyera i visca Catalunya lliure.